Bon dia a tothom i benvinguts a l'Espai al Planeta. Avui la Rosa no ens pot acompanyar, per tant dirigiré una mica aquest espai jo sola, però amb uns acompanyants que després us presentaré. Molt sovint sentim a dir: el meu nen o la meva nena no sap estudiar, a l'escola no li ensenyen, això és feina dels mestres, no dels pares, jo no en tinc temps d'ajudar-lo. D'això en parlarem avui en aquest espai amb els convidats que avui ens acompanyen, que són la directora del Col·legi Antoni Vilanova, la Teresa Rull, la cap d'estudis, l'Immaculada Pujol, i el secretari, el Carlos Martínez. Bon dia a tots tres.
Bon dia.
Bon dia.
Bé, com hem dit, avui us hem convidat per parlar d'això, no?, de les tècniques d'estudi o de com ensenyar a estudiar als nostres alumnes. Sabem que aquest curs s'està fent un curs precisament al Col·legi d'Antoni Vilanova per parlar d'aquest tema i per donar-vos estratègies de com ensenyar als alumnes, i ens agradaria que ens expliquéssiu una mica, doncs, què esteu fent en aquest curs, quines repercussions us sembla que pot tenir, si heu aplicat algunes coses. Bé, tot això anirà sortint una mica a mesura que anirem parlant. Però primer ens podríeu explicar per què va sorgir, no?, la necessitat aquesta de voler fer aquest curs. Qui vol començar?
Bueno, jo mateix.
El Carles? Oh,
sí. Hola, bon dia. Mira, la necessitat d'aquest curs, bueno, qui més qui menys, tots els mestres apliquen alguna tècnica d'estudi en la seva classe, no? El que passa que d'alguna manera se tractava de sistematitzar des de pàrvuls, diguéssim, fins a la sortida cap a l'institut, sistematitzar-lo d'alguna manera, graduar-lo d'alguna manera, que aquestes tècniques tinguessin un seguit en els diferents cursos. Llavors, alguns mestres ja van fer fa 2 anys un curs amb el Josep Maria Porta, que és el professor o el psicòleg que ens està impartint aquest curs, i vam acabar molt contents d'aquell curs. Aquell curs va ser més de tècniques d'estudi, de memorització, molt específiques, de tècniques per a memoritzar textos, de memoritzar imatges, memoritzar diferents tipus de memòria. Però quan hem començat el curs hem vist que la cosa no anava per ahí, que era molt més àmplia. Hem començat pensant, la idea era aquesta, no?, de només dedicar-lo a tècniques d'estudi pròpiament dites, d'esquemes, subratllat, esquema i memorització, bàsicament. I després hem vist, a mesura que anava avançant, bueno, el primer dia ja ho vam veure, no?, de que realment no se quedava ahí.
Sí. Clar, és que potser el que s'havia fet sempre, les tècniques com a més tradicionals, era aquesta, no?, la del subratllat, de fer l'esquema, fer un resum, però, clar, les coses van canviant i es veuen que hi ha altres factors que influencien a l'hora de l'estudi.
Exactament, això és vàlid, l'esquema, el resum, tot això és vàlid. Sí. El que passa que requereix una infraestructura, com diu el Josep Maria Porta, pues, la persona integral està formada per diferents eixos. Un és l'aprenentatge, que és el que, d'alguna manera, els mestres tenim més incidència, un percentatge d'incidència més fort en l'alumne, no? Però després hi ha un eix emocional, per exemple, superimportant. Aquest eix emocional potser té més incidència a la que és la família. I ahí és on estem en el tema aquest, no? Perquè jo el que he dit sempre, un nen ha de venir a l'escola content, però ha de venir a l'escola sobretot que a casa se recolzi la feina del mestre. Perquè si un nen te trobes que ve a l'escola com una mica rebotat ja de lo que pot sentir a casa, o perquè això no vol dir que els pares i el mestre estiguin d'acord en tot, pot haver desavenències o pots inclús no estar d'acord en la manera de lo que és important, que el nen, per exemple, no senti com certs comentaris negatius de cap a l'escola, perquè llavors ja va predisposat en contra de l'escola. Seria, per exemple, jo, per a mi, és una opinió personal, seria una base superimportant perquè el nen, un inici, diguéssim, no? I després, a partir d'ahí, ja comença a treballar a l'escola, les tècniques d'estudi.
Però així, concretament, en aquest curs, unes tècniques concretes...
Encara no, perquè...
I exercicis com ara per aplicar a nivell de treballar la memòria,
sí,
la qüestió visual... Així no ho feu, o ho fareu o no,
lo
no
farem, ho teniu previst. Lo farem, ah. Perquè el que s'ha vist és que aquest curs, o sea, aquest curs per l'any que som, és insuficient. Hem començat, diguéssim, el que he dit abans, no? Com una mena d'infraestructura global de la persona, l'estat l'eix emocional, l'eix d'aprenentatge, l'eix físic, tot això influeix perquè el nen després ja tingui una infraestructura suficient per a començar a treballar, a estudiar, perquè recordem que el curs no és hàbits d'estudi només, és, o sigui, no és tècnica d'estudi, és tècnica d'estudi i treball.
Tu com a cap d'estudis, Conxita, ens podries comentar, aquest curs el fan uns quants mestres de l'escola, el fan...
Tots els mestres de l'escola.
Tots els mestres, sí, sí. Que és la clau perquè es pugui aplicar, no?
A veure, nosaltres ja fa temps que tenim inquietud amb el sentit de que veiem que els nens haurien de optimitzar més l'estudi, no? Haurien de treure més rendiment, perquè realment l'esforç és un i el banyó doncs no veus el fruit que tu esperes, no? I llavors l'altre pas és quan arriben a ESO, quan arriben a batxiller, que veus que nens brillants fracassen. Llavors, tot això doncs, t'arriba a plantejar què és el que s'està fent malament o que no es fa prou bé perquè hi hagin aquests problemes pel mig. Llavors, quan nosaltres vam plantejar el curs aquest, va ser doncs, el que diu el Carlos. No? El que passa és que el Josep Maria ens ha donat el tomb i, segons ell, diu que l'estudi té tres parts. Una és la part d'ensenyament d'aprenentatge, l'altra és la de relació amb els altres i l'altra és la valoració d'un mateix, de la persona. Llavors, amb l'aprenentatge doncs, hi ha diferents aspectes que ell considera important que s'han d'aprendre. Per exemple, el vocabulari. Diu que no hauríem d'anar a dormir cap dia sense saber una paraula nova, ja sigui de català, castellà, d'anglès, del que sigui, del que tu et proposis, no? Per tant, el nen ha d'aprendre molt vocabulari per dominar la llengua, qualsevol llengua. Després, l'altra part seria l'explicació, que el nen sigui capaç d'explicar coses, de parlar, de portar una conversa, de que sigui entenedor el que està dient, de parlar molt d'endivinalles, per exemple, que més tard són definicions, quan són més grans són definicions, però que quan són més petits doncs, és explicar una mica com és l'animal, i això són petites coses que el nen comença a adquirir quan comença pàrvuls i després a poquet ja es va ampliant i quan arriba a cicle superior és capaç de fer la definició. Després també la part important és la lògica, sigui lògica matemàtica o lògica així en general, perquè les coses quan cauen van cap a terra o perquè aquella planta d'allà fa aquella ombra determinada en un lloc determinat dirigit cap a un lloc determinat i no cap a l'altre, doncs una mica plantejar les coses del per què, no? Del per què està la vida així o per què hi ha les lleis o per què de les coses, simplement. I després també hi ha la part important que és l'experimentació i després hi ha tot el que és referit a la cultura, allò, a la cultura que a vegades ens manca, no? Que vas als museus i mires un quadre i a parlar dels grans, no dels petits. I te n'adones que no saben ni cap autor, ni cap pintor, ni cap escultor, ni cap nom de quadre, i això et penses doncs, que aquesta cultura general sembla que hagi desaparegut. No? Després hi ha la part de relació, una mica ser capaç d'agrair als altres o de saludar o de valorar, perquè creus que el fet de valorar a l'altre és important perquè ell se sentirà com tu vols que se senti, amb tu. Després hi ha l'obediència, que això ens ho ha remarcat, que és molt important. Si el nen no creu, no és capaç d'aprendre. Per tant, ja de ben petit, els pares han de fer que el nen cregui, igual que nosaltres a l'escola també. Quan som més grans ja entra el raonament i entra no tant d'allò, això es fa així perquè jo sóc el teu pare i ho mano, sóc la teva mare i no cal que pateixis que ho has de fer tal com dic jo, o bé doncs, quan és més gran és qüestió d'anar explicant el perquè de les coses, no? Del perquè ho fas així o perquè ho has decidit deixar.
Però i així, quan som petits no cal raonar tant, no? No cal raonar no. I perquè li manes una cosa concreta a un nen, no?
No, perquè tu ets suficient, l'adult és suficient, encara que ho facis malament. Vull dir que pel nen tu ets el millor. Per tant, tu no li vols mai mal per ell.
És el referent, no?
Sí.
Clar, tu has de ser el punt de referència perquè, per això, perquè ell tingui també una seguretat, no? Li dones un, el fet de, de fer-lo creure, amb ell li dona una seguretat.
Hi ha, no hi ha hagut casos de nens que hem tractat amb la psicòloga de l'EAP, que són nens que se'ls ha explicat massa les coses, el perquè ho faig així, perquè has d'estar quiet i callat, perquè, bueno, en fi, han fet massa, donat massa explicacions, que després, a l'hora de la veritat, aquella nena o aquell nen ha agafat més responsabilitat de la que li tocava i ha estat preocupat i a vegades malalt, amb problemes,
angoixat, no?
de que allò li carregava al damunt, no? I, en canvi, de l'altra manera, és una cosa del pare, i el pare és el responsable i el nen tranquil. Quan són més grandets ja se'ls poden explicar més coses, però en principi el nen ha d'obeir. Si no creuen, no aprenen. Això és bàsic. Després hi ha tota la qüestió d'escoltar, que també s'ha d'aprendre. Si un parla, l'altre ha d'esperar que acabi de parlar. Totes aquestes coses que són importants. I després hi ha la qüestió de la persona, no? Doncs un domini d'ell mateix en tots els moments. Un saber estar... Saber estar en totes les posicions. Si un està en una reunió, saber estar assegut. O si un està doncs, mirant la televisió, també de saber estar assegut, no? Perquè a vegades doncs, se deixen anar o a vegades s'estiren o... No sé, és el saber estar en qualsevol moment i que el cos se l'ha d'educar una mica, també. No deixar-se anar sempre. Bueno, doncs és...
Clar, nosaltres quan pensàvem que era tècnica d'estudi només, mos va sortir el Josep Maria amb tot això i quina relació té això?
No? Clar, és que
però resulta que la té
no es pot desligar,
forta,
clar.
És com una base que el nen ha de tenir per a després, a partir d'ahir, començar.
I aleshores, a mesura que aneu fent el curs, aneu aplicant coses de les que us expliquen el curs?
Sí, però claro, va una mica en plan individual o nivell de cicle. Lo interessant serà el moment que estigui tot ja planificat des de pàrvuls fins a sisè. I l'escola digui, vinga, ànimo i tirem endavant. Clar, el curs ens agrada. Llavors, què diu tal cosa? Te fa il·lusió. I això és normal, no? Una cosa que està molt ben feta, te predisposa a llegir, a buscar material, i aquell material penses, bueno, potser m'anirà bé perquè aprengui aquesta coseta que els hi costa una mica. I vulguis o no, som humans i el que tenim a l'últim moment i ens agrada, ho apliquem ara. L'important és el moment que estigui tot des de pàrvuls fins a sisè, tot posat.
Perquè ara el curs l'esteu fent juntament des de pàrvuls fins a sisè, tot junts, o ho feu per grups?
De moment, ho fem tots junts. Uh-huh. El Josep Maria ha passat classe per classe, ha vist com està la situació, ho ha comentat, ens ha ensenyat i ens ha explicat com reaccionar davant unes certes dificultats, sigui amb l'alumne, sigui amb una explicació, sigui amb la presentació d'un fet, i clar, això ho explica, ho comenta, i tots, a vegades dius que aquesta actuació, tu hi veus un alumne de la teva classe, també. És un altre, però tu hi veus aquell cas i dius, mira, a mi també em serveix, no? Acabat, ja ho prepararem, a veure com ho fem. No, però està molt, molt interessant, I es disfruta, l'important és això, que tots disfrutem.
Hi ha ganes de continuar l'any que ve, Ganes de continuar l'any que ve, sí.
I amb alguna d'aquestes coses que heu anat aplicant, encara que no sigui així molt explícitament, heu copsat, heu pogut ja comprovar algun canvi o davant d'una situació d'aquestes que dius que ell t'ha donat alguns elements com per poder-te'n sortir? Us heu trobat ja en algun cas?
Jo, per exemple, sí. Per exemple, he aplicat alguna tècnica de memorització, de llistes de paraules... I la primera impressió que tens és que la canalla, bueno, disfruta, xala, és el primer punt. O sigui, quan diu, hostis, me'n recordo de tot, vaig donar una llista d'unes 10 paraules, me sembla que eren 10 o 20, bueno, i bueno, primer intenteu memoritzar aquestes paraules, no? I bueno, les costava un esforç, perquè clar, s'han de memoritzar en ordre, a més, s'havien de dir en ordre, bueno, les costava, no? Però després les vaig aplicar les vaig ensenyar una tècnica de mnemotècnica per a recordar-les i passava una setmana i se continuaven recordant i passaven dos i això què passa aquí, no? I la il·lusió que tenien per això ja llavors volen continuar.
Clar,
amb aquesta dinàmica, no?
Jo el que he aplicat ha sigut la interiorització, perquè es va dir que aquests nens han d'estar una mica tranquils, perquè a vegades doncs, els trobes que estan més aviat nerviosos, en general, eh? Els nens quan arriben a l'escola estan molt, molt moguts i molt nerviosos, i d'aquesta manera, perquè se relaxin i perquè estiguin una mica pensant en el que ells poden fer i en els problemes que puguin tenir, és estar amb ells mateixos, no? Llavors els fem posar les mans damunt de la taula, tancar els ulls i llavors que respirin. Hem de respirar pel nas, agafar aire pel nas i treure'l per la boca, i hem d'agafar cosetes de color vermell que són bones.
Boletes
o cosetes, jo els hi dic. I llançar unes boletes de color gris. Al mateix temps que tu aspires l'aire, has de procurar que t'entrin amb les boletes vermelles tot el millor, no? Per exemple, l'estima dels pares, el que tens ganes de fer les coses bé, les ganes de treballar, bueno, tot el positiu, no? I després, doncs, deixa anar, quan treus l'aire, deixa anar totes les coses dolentes o les baralles amb els companys o el fet de que no has fet una cosa gairebé aquell dia o, doncs, que no has acabat de creure el que havies de creure. Totes aquelles coses que amb ells, doncs, els hi és un problema i que més aviat els hi fa nosa, doncs, d'aquesta manera els hi dius que ho treguin i, bueno, és un aprenentatge, no?, que fan ells i fas tu com a persona que dirigeixes una mica la relaxació. I llavors, quan ells ja, quan tanquen els ulls i diuen ui, que bé, vol dir que realment ells se senten a gust. I notes que els nens, abans de fer l'activitat, estan tensos i quan han acabat l'activitat estan relaxats.
L'has fet diverses vegades?
Sí. Sí, és que si no ho fas...
La primera vegada les deus costa, estar i costa.
Costa perquè els costa molt tancar els ulls. Mm-hmm. Però després, a mesura que ho van fent, ja ells mateixos ja s'organitzen, se tanquen els ulls i tot.
L'hauré de provar jo, això.
Sí.
Però bueno, se tracta més de no fer un mestre una cosa a l'altra, sinó després sistematitzar-lo tot, que és el que deia la Teresa.
Clar. No? L'important, per exemple, els grans et trobes amb el típic que et vaig a fer a la classe, no? Que hi és sempre, eh?
Sí, sí.
Pues, si tu s'has comportat davant d'aquesta situació, veus que tranquil·lament va baixant, la situació va baixant, i la classe continua. Ara, doncs bueno, no t'immutes, torna-hi.
Aquella situació... A part del que és tècnica d'estudi, també entra tot això, eh? Situacions en classe, com te les has d'enfrontar, entra una miqueta tot d'això.
Clar, és que suposo que això, si no domines la classe i no saps en moments donats com reaccionar, difícilment tu podràs també donar uns continguts amb
també,
una certa...
Pues que l'obediència és clar, clau. Eh?
Ara, per exemple, altres coses que ens ha dit a Pàrvols, que clar, és el mateix, no? És el que deien. Primer vam fer la reunió com a particular una mica, no? De trobar mosses de Pàrvols i una mica que expliqués la problemàtica que havia vist a les aules perquè poguessin fer activitats per arreglar la situació, no? Però llavors vam començar el primer dia i ens vam adonar que això podia ser a tots els cursos. Per tant, aquestes coses que ell va dient, ja ho diu no només pels de Pàrvols, sinó per tota els de l'escola, no? Però llavors, per exemple, coses importants que anava dient. Per exemple, el nen o la nena que motriument és una mica allò que diem petós, no? Que doncs fa les coses doncs amb brutes o mal fetes o doncs no sé, que realment no té finura, no? Doncs ell diu que això s'ha de corregir de petit. Ja de petit, ja des de casa, no de dir, oh, que fatós aquests, això no ho fas bé, no. Perquè llavors ja poses l'etiqueta i ja el crió ja no hi ha manera que se'n surti, no? Tant amb la motricitat fina com amb la gruixuda, amb la de moviment, com amb la de punxar, retallar, pintar, totes aquestes coses s'han de fer bé, ja d'un bon principi, procurar que es facin bé. Els nens que no agafen bé el llapis l'han d'agafar bé ja. Així, diu que això no s'ha de deixar passar. Clar, a vegades hi ha nens que tenen dificultat, no? I per molts adaptadors que tu els hi donis, no s'acaben d'arreglar aquella postura. Doncs tu creus que jo a vegades havia tingut dificultats en què els nens agafin bé els llapis i ara a la tercera o quarta vegada ja em diuen però si l'agafo bé, què em dius? Ells mateixos han corregit. Llavors, clar, jo no sé si estic en una altra posició de veure que allò és possible, que allò se pot canviar, que jo mateixa ja me n'adono que el nen canvia abans d'hora, no? Amb menys temps. No sé si és que fas menys esforç amb menys esforç i més convenciment de que allò ho farà bé i llavors el nen ja canvia de seguida abans d'anar passant els dies, perquè a vegades arriben a tercer i diuen, no, és que aquest nen agafa el llapis malament, imagina't, a tercer, i han passat un munt de cursos, no?
Ui, a tercer.
Doncs llavors ho fas ara ja, i al cap de poc ja ells mateixos canvien, i suposo que és una mica tu la teva postura de que estàs convençut o convençuda de que allò ho han de fer bé. Una altra cosa és la goma d'esborrar. Com més esborren, diu que com més segurs, insegurs són els nens. Per tant, s'ha de procurar que no esborrin gaire. I clar, a la que li dius, doncs escolta, la goma, me la dones i ja està.
Que pensen que tot ho fan malament i fan una ratlleta i pum, l'han d'esborrar.
I esborren. I això és inseguretat.
Clar, clar.
I d'aquesta manera ja la goma fora o no tanta goma i ja doncs van més al segur. Doncs són cosetes aquestes que t'ajuden a veure que el nen ja d'un bon principi ja va encarrilat.
Jo crec que és important veure que cada moment de cada edat i cada moment de la seva educació ha de fer el que toca. No es poden deixar les taules de multiplicar per quan facin 5 i 6, eh? Hi ha un moment que hem d'estudiar les taules de multiplicar. Hi ha un moment que és el que diu ella, han de corregir l'escriure. Hi ha un moment que han de presentar correctament tots els escrits.
Però el que passa que amb això penso que també s'ha de respectar el nivell de maduració de cada alumne. I no tots els alumnes amb una edat determinada poden arribar a fer el mateix. Sí que se'l pot exigir, però moltes vegades la mateixa exigència no haurà de ser igual per un alumne que per un altre.
Cada un va amb les seves condicions, i això i els condicionants de cada alumne els porta ell i els porta el mestre que el té. Uh-huh. I l'ha d'ajudar a tirar endavant. Ara, el que no pot ser és ser l'acció, és a dir, mira, si no ho fan aquest any, ja ho faran l'any que ve. Ja ho faran a cinquè, per exemple, ho faran a tercer, ho faran a primer. No, és a dir, ara toca això, que hi ha alumne que no arriba, això ja ho sabem tots. Llavors, procurem per altres medis, reforçant, nosaltres ens cansem de fer reforços, doncs reforçant, el que sigui, els mètodes que siguin, uh-huh. Però procurar que les coses se facin al moment degut, que per mi això és molt important també.
Hi ha una mica el que trobo a faltar a vegades és, per exemple, ara que tinc apuntades coses, jocs de taula en la família, el fet de jugar amb el parxís, jugar en l'oca, o jugar cartes, o jugar al dominó. Clar, ara
no hi ha
no
temps,
sé.
Conxita, jo no penso, hi ha temps.
És veritat, però això és un càlcul.
Sí, el temps és el mateix, eh? El que sí. Es reparteix d'una altra manera.
Però, molt bé, però
el 24 hores, no, al dia? Són?
El que és evident és que la tònica és de que no hi ha temps i la mostra
pues
està
de
com canvien els alumnes. Jo observo nens de les edats aquestes, això, a nivell de pàrvuls, jo tota la vida havia fet preescolar, i les actituds que prenen molts nens ara, abans no les prenien, aquests nens les prenen perquè han de cridar l'atenció, perquè estan molt poc amb els seus pares o molt poc atesos.
Sí,
i poden estar, però una cosa és
sí.
Estar-hi i l'altra és
estar-hi
bé. Sí. No? Que no és el mateix estar físicament, jo estic rentant els plats i tinc el nen que juga allà, o m'implico i jugo amb ell. És una manera d'estar diferent, no? I una cosa que m'ha sobtat molt és això que has comentat tu, de que t'arriben ja a l'escola excitats i nerviosos. Clar, jo entenc que t'hi arribi, que estiguin nerviosos o excitats a les 7 de la tarda o a les 8, que ha passat tot el dia, té una lògica i és normal, no? Però un nen que quan t'arriba a l'escola a les 9 o a les 9 i mitja del matí ja estigui excitat, també és una mica preocupant, no?
M'imagino que és conseqüència del ritme de tot,
sí.
De la societat, no?
Tots
de que t'aixequen i venga i ara t'has de vestir, ara no sé què, ara t'he fet el llit, ara venga ràpid cap a l'escola, no?
Sí, sí.
I
llavors potser són
així.
Hàbits que hauríem d'anar canviant, no? Si tu penses que perquè el nen estigui arreglat amb tranquil·litat i sense córrer, cal aixecar-se un quart o mitja hora més aviat, tampoc no es mor ningú per aixecar-se més aviat. I almenys pots anar amb un ritme molt més tranquil, el nen arriba tranquil a l'escola, s'asseu i comença la seva tasca sense haver de fer necessitat de fer exercicis d'aquests. No sé, m'ha xocat una mica, sí. No? Això,
jo els pregunto que tinc molta mania amb l'hora d'anar a dormir. I sempre cada any els ensenyo un rellotge que allí hi ha a les 9. I ara me va bé perquè me sembla que la televisió, tant la TV3 com a la primera, surten els tres bessones i surten
els
lunis i canten, sí. I això va bé perquè ajuda el crio a fer-la anar a dormir, no? I realment pregunto, i em diuen, si no m'enganyen, que els nens a les 9 són al llit. Per tant, dormen suficients hores com per aixecar-se amb tranquil·litat i no haver de córrer.
Tu parles d'excitació, jo parlo de dormimenta.
Els teus estan adormits.
I saps quin dia estan superadormits? El dimarts.
A l'oro. I això?
Per què? Anna i los siete.
Ja depèn del programa.
I ho notes. És a dir, i veus que hi ha nenes i nenes que inclús s'estiren a classe. No dominen ni el cos, van dormits, de poc que dormen. I jo, clar, els hi preguntes, no? I el dimarts és Anna i los siete, i l'altre dia no sé qui són, i tu, n'hi ha que es veuen tots els programes de televisió, eh? Hasta quarts de 12 a les 12 de la nit. Això és gent de 5 i 6, eh? Això tampoc.
Clar, clar. No, això en aquest cas tampoc és culpa d'ell. Jo penso que aquí és el que dèiem una mica...
El creure.
El creure. Hi ha moments que els pares han de saber fer creure.
Sí, sí.
I això és el que s'ha abandonat, però ja des de petits, eh? Ja no. No a nivell de 5 o 6, eh?
Bueno, cadascú parla dels que ens trobem. Sí, ara, jo també dic una cosa. Perquè hi ha temporades que hi ha nens que venen tard a escola. I és que se n'ha adormit. Han dormit, se n'ha adormit. Els hi costa aixecar-se. I no aconsegueixen quan són grans. Perquè quan són petits i quan els agafin no s'aixequen, no? Però amb ells, i parles després a classe o quan sigui, no? I els hi costa aixecar-se és perquè no dormen prou.
I també tens casos de nens que surten de casa i estan sols quan surten.
Ah, sí.
Els pares estan treballant els dos.
Bueno, és que les condicions de vida han canviat.
Sí, sí.
La mare treballa,
això...
la mare treballa. I necessita treballar en el moment en què vivim. Però les condicions de l'escola són les mateixes, es pot dir. Ara parlaran de que si canviaran el calendari, que si comencem una setmana abans o comencem una setmana després. Però després aquesta setmana el trobarem en mig curs. La situació és la mateixa. Cal que la cosa es prepari molt bé perquè funcioni com ha de funcionar.
A mi m'agradaria dir uns quantes coses abans d'acabar, perquè em sembla que ja està a punt d'acabar això, no?
A mi també.
No, és que més que res... No, perquè, a veure, doncs, coses importants que es poden fer des de casa és que els nens llegeixin força, no? Que llegeixin, que tinguin els llibres a l'abast, que si no tenen la biblioteca, que poden anar a buscar llibres, que els ajudin a estudiar, que estiguin al seu costat, que si tenen dificultat i ells no poden ajudar, que facin que algú els ajudi, no? Però és molt important estar amb ells. Hi ha pares que diuen...
Més que estar amb ells, preocupar-se per el que fan.
Sí, però en aquell
no
temps...
Cal estar físicament.
El respecte en aquesta hora de treball d'ells. És que... molt bonic quan tota la família està d'acord amb que ells treballen, no hi ha d'haver soroll, no hi ha d'haver, sinó que hi ha d'haver un clima que afavoreixi aquest treball. Si el nano veu que a casa passa això, donarà valor...
Sí, però, 50%,
però a vegades està a l'habitació, no sap ningú el que fa. I segur que allí té un televisor, perquè ara hi ha moltes habitacions que tenen televisor, que segur que estan mirant el televisor, doncs s'han de preocupar una mica, de preguntar-li
el
que ha estudiat, el que ha treballat.
Des de ja des d'un nivell tercer, un quart...
No, hi ha de petits, hi ha de petits.
D'acord, però el que vull dir jo és que se suposa que el nen quan va a l'institut no has d'estar damunt d'ell a veure si estàs fent la feina o no. Se suposa que ha de ser prou autònom ja per a fer la feina.
Però sí que els agrada... Però que els hi preguntis.
Això sí, que estiguis una mica al tanto.
I que estiguis a casa. Que no s'ha d'arribar a casa i no trobar ningú.
I una cosa
que estiguis a casa.
Una cosa que jo crec que és important també, igual que se planifiquen, els pares i jo també, jo el primer, ens planifiquem, a veure, el meu fill quan sortirà del col·le enguany farà judo, farà música, farà tal, jo crec que una cosa bàsica és dir, bueno, i farà una hora de feina, o el temps que toqui, no? Que ja els tutors, al començament de curs ja recomanem a los pares quin temps han de dedicar cada dia a fer la feina o a estudiar. Llavors, abans de distribuir les hores amb judo, amb músiques, que jo no dic que no sigui important, perquè forma part de l'educació integral, no?, del nen, però també dedicar, a veure, pues, si el mestre m'ha dit una hora d'estudi, pues, bueno, has de planificar que càpigui una hora, perquè aquest any, els meus, per exemple, hem fet l'experiència de omplir les hores que tenen extraescolars ja dedicades, i hi havia nens que no tenien mitja hora per a dedicar-la a la feina. Hi havia dies que no tenien ni mitja hora. Llavors se troben moltes dificultats els nens, i després esto quan se fan encara més grans, que van a l'institut o a batxiller, llavors sí que se troben veritables problemes.
I una altra situació, que els nens se cansen. I vosaltres estudiar cansat costa molt, i el rendiment no és el que hauria de ser, eh?
No, això és
hauríem de valorar veritablement les activitats extraescolars. Jo no crec que se n'han de fer, però cuidado, que el nen ha d'estudiar, i quan ha d'estudiar ha d'estar fresc.
Bé, jo em sembla que podríem estar estona aquí
hores.
Parlant, perquè quan els mestres engeguem a parlar de temes d'educació no trobem mai el moment de parar, però el programa té un horari i tenim altres espais que venen al darrere i per tant no ho sentim, però no podem continuar. El que passa que sí que us convidarem un altre dia, quan hàgiu acabat el curs i hàgiu començat a aplicar algunes coses, a veure com funciona, i també serà interessant, no?, veure com ha anat tot aquest procés. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui i per haver-nos donat tota aquesta informació, que esperem que haurà servit als docents que ens hagin pogut escoltar i als pares, sobretot, que tinguin ganes de que les coses funcionin bé. Moltes gràcies a tots tres. Bé, nosaltres ja ens despedim de tots vosaltres en aquest espai de l'art d'educar. Aquest és el darrer espai abans de les vacances de Nadal, per tant, us desitgem molt bones festes.